els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Hola de nou, això és La veu de Càritas. Benvinguts a l'espai de la caritat, de l'amor, del servei als més necessitats amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem la secció amb el nostre habitual resum de notícies. La nova presidència i junta directiva de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, encapçalada per Enric Morist, s'ha reunit per primera vegada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de les eleccions celebrades el 12 de novembre passat a la institució, a la taula. A la trobada també hi van participar Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió, i Raúl Moreno, secretari general del mateix departament. En aquesta primera reunió, la taula del tercer sector social va compartir amb el president Illa una diagnosi greu i preocupant de la situació de pobresa i exclusió social a Catalunya, que colpeja gairebé una de cada quatre persones catalanes, en especial infants, dones, persones migrades i llars amb fills o filles dependents. Per a la taula, aquesta xifra evidencia la urgència d'enfortir les polítiques socials per garantir un estat del benestar més sòlid i robust davant dels efectes de les reiterades crisis socioeconòmiques que s'han encadenat els últims anys. La taula va presentar a Salvador Illa les seves prioritats per als propers pressupostos del 2025 i el futur model de finançament singular per a Catalunya. Els representants de la institució van traslladar al president que, igual que els últims anys, el tercer sector social vol formar part de la reflexió i negociació dels comptes de l'any vinent. Entre les prioritats exposades hi ha reforçar i augmentar les polítiques d'habitatge, fer efectiu el conveni de lluita contra la pobresa energètica, implementar l'estratègia per combatre la pobresa infantil, millorar la renda garantida de ciutadania i materialitzar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital a la Generalitat, així com reduir les llistes d'espera en els serveis socials, entre altres grans prioritats. La taula també va demanar al president de la Generalitat avançar en el reconeixement a la feina i la contribució de les entitats a la societat i millorar el sistema de finançament. La taula va agrair finalment al president Illa que hagi reconegut la importància del diàleg social i de comptar amb el tercer sector. Canviem de tema. Un mes després de les greus inundacions que han causat nombroses pèrdues de vides humanes i quantiosos danys materials, Càritas Espanyola llança el pla de resposta a l'emergència amb l'objectiu de restituir a mig i a llarg termini els mitjans de vida de les persones damnificades, sobretot de les qui es troben en una situació de més vulnerabilitat. Amb aquest pla es farà un acompanyament integral a més de 20.200 persones a tot el territori afectat amb un pressupost inicial de 33 milions d'euros. Gràcies a les incomptables mostres de solidaritat de moltíssimes persones i entitats, no només d'Espanya, sinó d'altres països del món. El testimoni serà avui precisament una representant de Càritas Espanyola que ens comentarà l'atenció a aquestes emergències. Amb motiu del 23 de novembre, Dia Europeu de les Persones Sense Llar, 39 entitats i l'Ajuntament de Barcelona, que conformen la xarxa d'atenció a les persones sense llar de Barcelona, es van concentrar un any més a la plaça de Sant Jaume, de la capital catalana. Els assistents van formar un mosaic humà i van desplegar una pancarta on es va poder llegir el lema «Ningú sense llar». Després van girar la pancarta on es va plasmar el nombre de persones que diàriament dormen als carrers i places de Barcelona, que són 1.245. Amb aquesta acció, les entitats convocants han volgut posar en relleu que als carrers de la ciutat hi dormen aquestes persones, més d'un miler, com dèiem, i que 260 ho fan en assentaments. Durant l'acte, la cap del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona, Fina Contreras, i Maite Mauricio, de la cooperativa Suara, van explicar que les entitats socials que conformen la xarxa, així com l'administració local, estan donant resposta habitacional a 2.860 persones a la ciutat, a la capital catalana. Les entitats van reiterar la importància de comptar amb un marc legal català que protegeixi les persones sense sostre i sense habitatge, demanant reprendre la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme. Es va remarcar igualment la importància de facilitar la garantia d'ingressos i la tramitació de prestacions per als qui no tenen llar. Finalment, es va apuntar la importància de continuar garantint l'empadronament sense domicili fix com un dret fonamental per garantir l'accés a serveis i a posteriors processos d'arrelament. L'informe Accés i participació al voluntariat a Espanya, impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, es fa algunes preguntes, com ara qui fa i qui no fa voluntariat, per què, com són les persones que en fan. La Federació fa una anàlisi amb aquest informe que posa en el focus com hi ha determinats grups de persones que es troben amb barreres per accedir a ser voluntàries, com ara els qui no tenen prou recursos econòmics o les feines que desenvolupen són precàries, entre les quals hi ha moltes persones migrants, perquè treballar en precari també significa manca de temps per dedicar-se a altres tasques que podrien venir de gust a qualsevol. L'informe assenyala quatre col·lectius com a grans absents en l'acció voluntària, que són les dones amb menors d'edat o amb persones dependents a càrrec, les persones en situació de precarietat econòmica i manca de recursos, els qui tenen una escassa xarxa comunitària i social i les persones amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial. L'informe fa evident que les entitats són conscients d'aquestes traves que deixen fora determinats sectors de la població, sobretot els que pertanyen a grups en risc d'exclusió social. I l'autora de l'informe, Montse Fernández, fa tres propostes que poden tenir en compte per revertir la situació, treballar a les crides de voluntariat per incorporar en els equips de voluntariat persones amb diferents característiques socioculturals, intentar integrar en els projectes de voluntariat les persones que tenen una baixa participació en la comunitat i buscar estratègies per arribar als qui pateixen dificultats per comprendre en què consisteix un projecte de voluntariat. Més temes, la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Cristina Morón, va visitar dimecres 20 de novembre les instal·lacions de l'empresa d'inserció Troballa, situades a l'edifici A8 del Turó de Gardeny, a Lleida mateix. Durant la trobada, el gerent de l'empresa, Adrià París, el director de Càritas Lleida, Rafael Allapuz, van tenir l'ocasió de mostrar-li i explicar-li els projectes, serveis i processos que duen a terme per fomentar la inserció laboral i la sostenibilitat. La visita va començar amb un recorregut per les instal·lacions on la tinent d'alcalde va conèixer el personal i va observar tot el procés de reciclatge tèxtil que l'empresa gestiona amb èxit. A més, es va posar en valor la posada en marxa de diferents iniciatives que Troballes està implementant, com ara el nou projecte de creació i reparació de contenidors, el servei de neteja que ofereixen a diverses entitats, l'acord amb Ilercis per fomentar el reciclatge de joguines, el programa d'higiene femenina i el servei de missatgeria en col·laboració amb la mateixa Universitat de la Ciutat, la Universitat de Lleida. La visita de la paeria a Troballes, d'altra banda, va posar en valor la tasca que desenvolupa l'empresa com a referent en inserció laboral i sostenibilitat a la ciutat de Lleida. D'altra banda, Càritas Diocesana de Tortosa segueix amb la seva campanya d'emergències per ajudar els afectats per les inundacions que han patit prop de 80 municipis de la província de València i en diferent intensitat altres poblacions d'Albacete i de Màlaga. Concretament són ja més de 58.000 euros els que es porten recaptats en donatius d'ençà que va començar la campanya per la situació catastròfica que viuen tantes poblacions de València des del 29 d'octubre passat. A més, a les més de 200 víctimes mortals, la pèrdua de les quals produeix una enorme consternació i dolor, s'han d'afegir els danys materials provocats pels efectes de la dana, amb uns costos econòmics per a les persones, els comerços, les indústries i les infraestructures que són importantíssims. Cal afegir a les 845.000 persones afectades, segons diverses informacions, unes 50.000 llars amb danys de diversa intensitat, prop de 100.000 automòbils i vehicles pesants sinistrats, milers de comerços i empreses amb afectacions i també milers d'agricultors que han patit destrosses en les seves terres de conreu. Es va fer el 14 de novembre. La trobada arxiprestal Ter Collsacabra, en l'acte celebrat a Manlleu, van participar 25 persones voluntàries de les Càritas interparroquials de Manlleu, Torelló i Bisaura i de les parroquials de Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. La jornada es va iniciar amb l'acollida de tots els assistents i després l'arxiprest Jorge Sala va fer una pregària. Després el diaca Rubén Junquera, conseller arxiprestal, va donar la benvinguda a tots els participants i els va explicar les activitats que es durien a terme durant la trobada. Ramon Martínez, director de Càritas Diocesana de Vic, va reflexionar sobre la importància de la comunicació en el procés d'acompanyament als participants. L'activitat central de la trobada va ser la realització d'una dinàmica grupal. Els voluntaris es van dividir en quatre grups i van debatre i van intercanviar idees sobre acollida, dificultats d'accés a l'habitatge i regularització administrativa. La trobada arxiprestal Ter Collsacabra va resultar profitosa per compartir espais de trobada i mecanismes per establir un treball en comú entre el conjunt de les Càritas participants. Càritas Lleida va organitzar per al divendres 8 de novembre un taller de millora de competències digitals centrat en la importància d'aquestes habilitats en el procés de recerca de feina. Durant la sessió es van tractar aspectes com ara la creació d'un perfil atractiu i la manera d'inscriure's en ofertes de treball a través de portals i aplicacions com ara Feina Activa, Job Today o Infojobs. Amb la participació de 4 persones, la formació va posar de manifest que un perfil digital ben desenvolupat pot incrementar significativament les oportunitats d'inserció laboral. Aquest nou taller, que s'ofereix mensualment, és un complement al programa de formació i orientació laboral de Càritas, reforçant l'acompanyament que l'entitat ofereix en el camí cap a la inserció. I un últim apunt abans del testimoni. El 25 de novembre passat, dilluns passat, es va fer la reunió ordinària del Consell Diocesà de Càritas Diocesana d'Urgell a la Casa del Bisbat. La sessió, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, va comptar amb 26 persones, entre elles 20 membres del Consell Diocesà de les Càritas Parroquials, on la seva presència majoritària va fer que aquest Consell servís per compartir les seves vivències durant l'any amb tots els assistents. De seguida, després de l'actualitat, el testimoni. Un mes després de les greus inundacions que han causat nombroses pèrdues de vides humanes i quantiosos danys materials, Càritas Espanyola llença el seu pla de resposta a l'emergència amb l'objectiu de poder restituir a mig i llarg termini els mitjans de vida de les persones afectades, sobretot de les que es troben en una situació de més vulnerabilitat. Per parlar de primera mà sobre la campanya d'emergència de Càritas Espanyola i sobre tot el que s'està fent per respondre a aquesta emergència, comptem avui aquí a la Veu de Càritas amb un testimoni molt especial, el d'Eva Cruz, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola. Eva Cruz, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarla a usted y a todo el equipo de Càritas Espanyola. ¿Qué están haciendo en Càritas para responder a la emergencia por inundaciones?
Bueno, la verdad es que estamos haciendo mucho, pero realmente desde el primer día que ocurrió esta terrible catástrofe, lo que estamos haciendo tiene que ver con los tres grandes ámbitos en los que se trabaja en toda emergencia, que tiene que ver con la coordinación, la comunicación y la intervención. En el ámbito de la coordinación, pues desde el minuto uno toda la red confederal de Cáritas se puso en marcha para conocer bien las necesidades de las Cáritas afectadas en Valencia, en Albacete y en Cuenca, en primer lugar, luego Málaga y Jerez en un segundo grado de afectación. Y lo que queríamos era organizar todo el proceso de trabajo en el territorio a través de las estructuras permanentes que siempre tenemos, que son las Cáritas parroquiales. A nivel de comunicación, es una enorme la tarea que hay que hacer para responder en tiempo y forma a todas esas necesidades informativas que tienen nuestros socios, donantes, colaboradores, pero también los trabajadores y los voluntarios. Y en cuanto a la intervención, lo que hicimos podemos decir que es como en dos fases, ¿no? Las primeras dos, tres primeras semanas fue una fase de respuesta inmediata, donde lo primero que hizo Cáritas en los distintos territorios fue habilitar espacios para acoger la enorme cantidad de donaciones en especie y poder gestionar su distribución, pues según las demandas y las posibilidades reales de los traslados. Y luego se mapeó todo el estado de situación de las zonas afectadas para identificar cuáles eran realmente el estado de los espacios y los locales con los que las Cáritas parroquiales cuentan, cómo era el grado de afectación a nuestras propias personas voluntarias, que son las personas que siempre están en el terreno, y distribuir todas las primeras ayudas que nos iban llegando y que la población necesitaba en esos momentos.
¿Cuáles son los principales obstáculos a la hora de gestionar esta emergencia?
Bueno, creo que lo estamos viviendo todos y viendo, ¿no?, en los distintos medios de comunicación. Yo diría que el primer obstáculo ante una tragedia con una magnitud como esta, la elevada presencia de actores en el territorio, pues ha generado una enorme descoordinación que además se ha visto muy agravada por todas las condiciones en las que estaban las infraestructuras que pues dificultaban los desplazamientos para acceder a las personas que necesitaban esa ayuda, ¿no?
Claro.
Junto con esto, pues claro, la fatiga y el estrés de todas las personas, tanto afectadas como las que han estado en primera línea dando la respuesta a la emergencia, es un obstáculo a la hora de gestionar esta situación, que no va a ser simplemente coyuntural, sino que requiere toda una intervención a medio y largo plazo. Y para nosotros, los equipos enteros de personas voluntarias que han sido afectadas, es una dificultad muy grande, porque ellos son los ojos, el corazón y las manos de Cáritas en las zonas afectadas. Pero muchas Cáritas parroquiales han estado inoperativas hasta prácticamente la semana pasada, porque o bien sus locales estaban dañados o las personas que están al frente de esas Cáritas parroquiales, incluidos los propios sacerdotes, han sido personas afectadas en primera persona.
Cierto, cierto. ¿Y desde cuándo llevan en el terreno y en qué áreas trabajan más específicamente?
Bueno, las Cáritas en las zonas afectadas llevan muchísimo tiempo trabajando en la zona. Cáritas es parte de la iglesia local y te hablo de Valencia, que hace poco ha cumplido sus 60 años. Cáritas es una organización que estaba antes, que está en el durante y que va a estar después de esta emergencia. Y realmente estamos haciendo en la emergencia lo que sabemos hacer, que es acoger a las personas, dar respuesta a las necesidades que tienen, sobre todo los colectivos más vulnerables, en sus distintos componentes de la acción social, pero también en la dinamización de todas las acciones a nivel comunitario, en los pueblos, en los barrios. Estas Cáritas se han centrado durante mucho tiempo el trabajo en el empleo y, por lo tanto, ahora volver a recuperar medios de vida va a ser una intervención muy importante en el medio y largo plazo. O por hablarte, por ejemplo, el caso concreto de Le Tour en Albacete, ya esa localidad contaba con una empresa de inserción, que era un restaurante, El Búho, en el
Sí.
que ya trabajaban 8 personas y otras 4 se estaban formando en hostelería. Han sufrido las consecuencias de este temporal y hay que reconstruir y tanto la infraestructura como las condiciones para que estas personas se sigan formando y sigan trabajando.
Estem parlant avui amb Eva Cruz, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola. ¿Cuál es, por otro lado, la mejor forma de ayudar ante esta emergencia en estos momentos?
En estos momentos, la mejor forma de ayudar es la ayuda económica, la monetaria, para realmente poder atender a las necesidades identificadas. No es distribuir la ayuda que te llega, sino identificar cuáles son las necesidades reales de las personas y poder utilizar los recursos económicos para darles el apoyo y la necesidad. Por supuesto, los primeros tiempos y las primeras semanas, todas las donaciones en especie han sido bien recibidas, han sido muy necesarias, y las hemos tenido que organizar, gestionar y distribuir, pero ahora en este momento y a lo largo del tiempo, desde luego la mejor ayuda es la económica.
¿Y cómo se están gestionando los fondos de los donantes recibidos hasta ahora? ¿Cómo se gestionarán también en el futuro?
Pues en esta última semana hemos armado todo un plan de rehabilitación y de fase segunda en la intervención de esta emergencia en las distintas zonas afectadas. Esos planes de intervención tienen desarrollados 4 líneas fundamentales de trabajo con sus presupuestos, con su población destinataria, y es lo que vamos a empezar a realizar desde ya. esas cuatro componentes fundamentales es, como te decía, restituir los medios de vida y seguir dando cobertura a las necesidades básicas que va a seguir teniendo la población, tanto de alimentación, de higiene, de ropa, incluso la movilidad. El segundo componente es la vivienda y el alojamiento, porque hay que apoyar mucho a las personas para que puedan rehabilitar sus casas, pero también hay necesidad de estar en otros lugares y entonces hay que facilitarles apoyo económico para los alquileres o para los propios suministros de las viviendas, muebles, enseres. Un componente fundamental va a ser todo el trabajo que tiene que ver con salud mental y emocional, tanto a nivel individual como grupal. Las personas que han sido afectadas en primera línea necesitan mucho hablar, sacar, que se les escuche y luego, por supuesto, también pues, recibir una atención especializada en ese sentido. Y, por último, ya en el territorio Cáritas y las Cáritas tenían programas concretos con la infancia, la adolescencia, fundamentalmente con familia y mayores, que hay que volver a poner en marcha y restituir. Así que esas son principalmente las líneas de acción, con una planificación temporal de 3 años, con un presupuesto, y así es como se van a ir gestionando los fondos que de verdad Caritas se siente enormemente agradecida por toda la confianza de personas particulares, de instituciones, de empresas que confían en nosotros en el inmediato, pero también saben que somos una organización de presencia y de permanencia en los territorios.
Y finalmente, Eva Cruz, ahora que hemos empezado el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, también tiempo de esperanza, de transformación personal y comunitaria, ¿qué mensaje ofrecería brevemente, ya para terminar, a toda la sociedad, especialmente a los que sufren y a los que se solidarizan con estos afectados por la dana?
Pues mira, es verdad que somos conscientes de que vivimos unos tiempos muy complejos, en los que a veces se hace difícil mantener esa esperanza a flote y la tragedia causada por la dana pues nos duele y nos duele mucho. Sin embargo, la labor que realiza Cáritas y sobre todo a través de tantas personas voluntarias pues dan fe de que la esperanza es el horizonte que nos salva pues de la impotencia, de la indiferencia y de situaciones muy difíciles, ¿no? Y para nosotros las personas voluntarias son el mejor ejemplo de esa esperanza activa y comprometida que se conjuga con esos verbos que te decía de estar, de permanecer y de acompañar. Así que justo ahora que Cáritas acaba de lanzar nuestra campaña de Navidad, pues precisamente tenemos que poner ese esfuerzo en que la Navidad también nos ha de hacer estar cerca de quien nos necesita.
Moltíssimes gràcies, així ho desitgem. Gràcies, Eva Cruz, directora de Desenvolupament Institucional de Càritas Espanyola. Bon Advent, bon Nadal, una abraçada i fins una altra.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Us invitem a consultar les pàgines web de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Com sempre, cada dilluns anem donant a conèixer diferents activitats caritatives de l'Església a la nostra agenda. Només un recordatori avui és que aquest dijous, com cada 5 de desembre, se celebra el Dia Internacional del Voluntariat i l'agraïment de Càritas a tots els voluntaris de l'entitat és la millor ocasió, la millor arma en un dia com aquest, com el del 5 de desembre. I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.